podcast de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida.
Avui us volem donar aquest nom, Jean-Jacques Rousseau. És un, com ja sabeu, dels filòsofs més influents en el camp de l'educació, però sovint les seves idees han estat simplificades o fins i tot malinterpretades al llarg dels temps. En el seu llibre Emili o d'Educació del 1762, Rousseau presenta doncs una visió de l'educació que podríem dir que desafia les convencions de la seva època i encara avui continua sent doncs un referent en la discussió pedagògica. Clar, des de la fabricació ens plantegem entendre veritablement Rousseau requereix anar més enllà de les interpretacions superficials i també considerar, si m'ho permeteu, el context complet de les seves idees. És per això que aprofitem aquests minuts que ens separen per arribar al punt de les 4 per parlar amb l'Anna Pagès. Ella, com ja sabeu, és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Hola, Anna, com estàs? Bona tarda.
Hola, Mercè, què tal? Com anem?
Molt bé, Anna. Escolta, tu que ho saps... És que a mi ja em surt sol, o sigui, sembla aquí, però com que ho saps tot, jo t'ho pregunto tot.
No ho sé tot, no ho sé tot.
O gairebé tot. Anna, en el camp de l'educació, què proposava Rousseau?
A veure, Rousseau és un autor del segle XVIII. Amb això ja tothom es tira enrere. Auxili, un ja. Autor del segle XVIII. Perquè pot semblar així com molt farragós. I el llibre que escriu... que és, per dir-ho així, el manual de capçalera per qualsevol persona que es dediqui a l'educació, mestre, pedagog, educador social, fins i tot psicopedagog. És un text de gairebé 500 pàgines.
Uau.
O sigui, que si t'enfades amb algú, li pots llançar pel cap l'Emili de Rousseau. Ja ho veus, Mercè.
Que bo.
Llavors, aquest és un llibre interessant,
sí.
Sobretot perquè per primera vegada s'explica la diferència entre un infant i un adult.
Que bo, escolta, i deixa'm preguntar-te, ara entrarem, a aquesta diferència entre un infant i un adult, no? Però la primera vegada que tu vas llegir aquell llibre que vas llegir a Rousseau, què vas pensar?
Sí, doncs em va caure de les mans el llibre, perquè és molt llauna, com està escrit, però molt llauna, una cosa que dius, no podré continuar, mare meva, i ara què faig? Perquè em tocava com a lectura obligatòria, parlant de lectures obligatòries,
sí?
Esclar.
Sí.
Nosaltres a pedagogia ens recomanaven, bueno, pràcticament era un llibre que entrava a examen, no tot, i és un llibre que, esclar, està escrit amb un estil... que és un estil del XVIII, previ a la Revolució Francesa, però és una lectura que necessites acompanyament. Necessites que algú et vagi explicant coses i et vagi intentant lligar caps entre el que deia Rousseau al segle XVIII i el que a nosaltres ens passa ara. Si vas acompanyat, és més fàcil. Si vas sol, no entra gaire bé. Què vols que et digui? Em queda malament que jo ho digui això, no? Però no entra gaire bé. No, és una mica
sí,
dens.
Però
si vas acompanyat és magnífic.
I escolta, i és el que tu deies abans, perdona, Anna, que t'he tallat, aquesta diferència, no?, entre infant i adult.
Sí, abans de Rousseau es considerava que els infants, la infància, no era una etapa en si mateixa, sinó que era un moment de la vida, més o menys del 2, que s'havia de passar ràpidament per poder convertir-te en una persona madura i participar de la societat. O sigui que un infant era considerat una cosa de segona categoria. I en canvi Rousseau diu, no, compte amb això. Un infant no és un adult encongit. Un infant és un ésser que té les seves peculiaritats i és una etapa de la vida que té valor en si mateixa i que si no es passa bé, després quan aquests nens i nenes siguin grans, doncs seran uns adults amb problemes. I el primer que va apuntar això va ser Rousseau.
Clar. Per què llegir Rousseau ara mateix, Anna? Per què ens l'aconsellaries? O sigui, a banda, no?, de tu deies, és que és un llibre de referència per qualsevol mestre, qualsevol docent.
Sí, sí. Perquè, mira, nosaltres vivim en un món, el món actual, que només funciona a base de peritatges, etiquetatges, diagnòstics i avaluacions. Tothom avalua tothom i es fan molts informes, molts informes. De tot es fan informes.
Sí.
La gent no s'entén i llavors demana un informe. I Rousseau és un autor que impugna una mica aquesta pràctica general de l'informe, el peritatge i l'avaluació, i que planteja que amb la criatura s'ha de tenir un contacte directe i, sobretot, se l'ha de conèixer. Els mestres, els educadors socials, els psicopedagogs, estudien molt i moltes coses, psicologia del desenvolupament, didàctica, organització escolar, psicopatologia, però conèixer l'infant és una cosa que requereix temps i que també necessita que posis entre parèntesi tot allò que saps, una mica. No vol dir que ho deixis per complet, sinó que ho posis entre parèntesi. Si tu poses entre parèntesi tot el que saps i et dediques a observar, a escoltar i a parlar amb les criatures que tens a classe, i jo mateixa m'ho aplico amb els joves estudiants a la universitat, doncs descobriràs coses que no trobaràs en qualsevol informe que demanis. I això és una cosa que ens ensenya Rousseau en aquest llibre.
I, escolta, Anna, com podem definir avui la crisi de l'educació, no? I sobretot, quina seria la lliçó de Rousseau per l'actualitat?
A veure, Rousseau el que diu és que hem d'ensenyar els infants a viure una vida. I viure una vida no vol dir passar-s'ho molt bé i anar al darrere de totes les satisfaccions immediates, que és el que se'ns proposa avui, tant per petits com per grans, perquè no és que només siguin els petits els que busquen el plaer immediat i que no volen la frustració. És que els grans tampoc. És a dir, tenim uns adults que no volen frustracions, que no volen problemes i que van per la via ràpida. I això també s'encomana als nens. Llavors, Rousseau el que planteja és que la vida representa adquirir el sentiment de la pròpia existència. És a dir, que tu tinguis una certa idea de com entrar en el món i de què voldries fer. Què t'agradaria? Què et dona vida, tu, a la vida? És a dir, què t'agradaria fer? Què desitges fer? Què desitges saber? Què és el que et fa feliç? I què és el que et permet viure la vida intensament? No en el sentit de la satisfacció, sinó en el sentit de tot el que pots aprendre vivint d'una determinada manera. I Rousseau diu, hi ha gent que ha viscut fins als 100 anys, però no, a la pràctica no ha viscut gens. És a dir, té molts anys, és molt vell, però no necessàriament ha viscut. I això de viure, doncs, depèn de cadascú. Cadascú s'ha de prendre la vida d'una manera que li permeti, doncs, adquirir aquest sentiment de que estàs viu. I això, avui dia, no ho trobem gaire, Mercè. Trobem joves, fins i tot criatures, molt desvitalitzats. Molt desvitalitzats. I jo crec que aquest apunt que fa Rousseau de l'alegria de viure, viure junts, acompanyar-nos, escoltar-nos, que l'educació ha d'ensenyar a viure i que viure és un ofici que amb els altres pots aprendre, és una cosa molt important en Rousseau i crec que és una lliçó per l'època actual.
Uau!
M'enrotllo molt, sempre m'enrotllo molt.
No t'enrotlles. és un plaer escoltar-te. Clara, tu deies, i fas pensar. I, clar. Clar, tu parlaves ara també. És veritat que estem, i tu, Anna, des de la facultat ho vius i ho veus,
sí.
Vull imaginar diari, no? Tenim uns adolescents que no sé si conviuen molt amb aquesta frustració. Que no saben...
No conviuen gens amb la frustració. Millor dit, no saben ni què vol dir quan se la troben. Per exemple, si un estudiant entrega un treball fora de termini, ells l'envien igual. L'envien igual a psicòleg, a veure si tu l'acceptes, però la idea, ni tan sols demanen disculpes per estar fora de termini. És a dir, que una cosa estigui fora de termini, és que no és que s'ho saltin, que siguin uns rebels, és que ni se'ls hi acut. M'entens?
Sí.
I això no em passa a mi només, eh? Parlo amb professors d'altres universitats i m'expliquen exactament el mateix. És a dir, que el límit no és que sàpiguen on és i se'l salten, és que ni el conceptualitzen com a límit, saps? Ells són el més important, de manera que si t'envien el treball, encara gràcies, agraeix que t'envien el treball, encara que sigui fora de termini.
Sí,
m'explico?
Sí, sí.
És un exemple una mica absurd.
No, t'expliques molt bé.
És un exemple
és
molt concret, no? Sí. Per dir per dir que hi ha aquesta qüestió. És a dir, que ells són innocents.
I per què creus que m'ha arribat?
Es presenten com a innocents, saps? Que no, sí. no han menjat del fruit de l'arbre del bé i del mal. Perquè un que és conscient
sí.
que està fent una cosa malament, no? Aquest treball està fora de termini. Si ara li envio a la professora,
bueno.
almenys pel cap baix demano disculpes. Mira, ja sé que està fora de termini. No, no, no. És que ni se'ls hi acut. Per això ja dic que són d'una innocència solemne. Són innocents. Què és l'innocent? El que no sap ni localitza el límit on està. I això ho veiem molt, ho veiem molt. Veiem famílies que deixen escollir els infants coses que des de que la roba que es volen posar al dematí fins, no sé, si volen anar a fer una activitat extraescolar o una altra. És a dir, allò de l'adult que es fa responsable i es fa càrrec, això no existeix. I és una mala interpretació del que Rousseau plantejava. La gent diu, no, és que això és molt rousseauià, no? Que el nen sigui feliç, que el nen faci el que vulgui. No, no, Rousseau no deia pas això. Rousseau el que deia és, hi ha dues etapes. Una primera etapa en la que el nen ha de percebre el món directament a través dels sentits, per tant, res de màquines ni mediacions, ni plays, ni històries d'aquestes, sinó directament al món amb els sentits, que s'embruti ben brut amb sí, la terra,
sí.
que toqui els arbres, que vagi a un lloc on hi hagi natura, que miri, observi, toqui, tasti. Tot això és una primera etapa. I després, diu Rousseau, ve una segona etapa. La segona etapa, tothom se la salta. I tothom diu, bueno, no, Rousseau, el que diu és que el nen és bo per naturalesa. No, no,
ja
Rousseau
està,
diu...
No.
El nen ha d'estar en contacte amb el món i no hem de convertir el nen en una cosa que no és, perquè com que encara no el coneixem, l'hem de conèixer. Primera etapa. Però la segona etapa és l'estira i arronsa amb la societat. La segona etapa és saber on estan els límits. Potser no t'agraden, segurament no t'agraden, però tu has d'aprendre a circular amb aquests límits. Si entregues un treball fora de termini i la professora resulta que te l'accepta, almenys en el correu electrònic posa «soc conscient que està fora de termini, demano excuses». I sol·licito que la teva benevolència, com a mínim, no?
Anna, i què hem fet? Què hem fet per arribar fins a aquest punt? Per arribar a aquests... Ostres, és que és molt... O sigui, el fet que no sàpiguin demanar disculpes...
Que... No és que no el sàpiguen, és que no se'ls hi acut, m'entens? No se'ls hi acut perquè el límit no el veuen
yeah.
respecte d'ells. Estan molt acostumats a ser ells els més importants. O sigui, jo a vegades pregunto, com us ho feu per fer amics? Per fer un amic, què feu?
I
saps què em contesten? Parlo de mi, li explico la meva vida. Dic, home, no, dic, així no es fa amics, explica'm la teva vida. Es fan amics preguntar-li a l'altre com es diu, on viu, quants anys té, si té germans, no?
Que bo.
Però moltes vegades són amics i no saben res de l'altre. Pràcticament res de l'altre, o yeah. molt poc. Llavors jo crec que, això és una cosa que els sociòlegs a partir de la dècada dels 90 ja van començar a apuntar, que hi ha una mena de narcisisme cultural. Narcisisme vol dir que bueno, tu ets el més important, estàs encantat d'haver-te conegut i ni se t'acut que hi hagi altres coses. I ara, imagina't, les normes menys, no? Llavors les normes és com que no... És com que no van per ells, però no ho fan de mala... És a dir, no ho fan amb mala voluntat. Nosaltres ens rebel·làvem, no? Ens les saltàvem. Però tu ets conscient d'una cosa i llavors te la pots saltar. Si no n'ets conscient, no és que te la saltis, és que ja no la veus, no? Llavors jo crec que és una tendència social que el liberalisme i la societat de mercat ha portat fins als extrems... I ara ens estem trobant una miqueta amb això. I per això jo crec que en educació necessitem una nova il·lustració. És a dir, tornar una mica al que deia Rousseau, que és molt bé, una primera part de percepció, contacte amb el món, i una segona part d'estirar i arronsa amb la societat. L'individu moral és el que sap què està bé i què no, perquè sap que la societat ho considera així, i a partir d'aquí decideix a veure com, en relació a aquestes regles de la moral de la societat, es situa, no? Llavors, bueno, a vegades pots fer una cosa, a vegades no la pots fer, vas aprenent a viure en societat. Però per Rousseau l'important no és el nen que fa el que li dona la gana, que això és una mala interpretació.
És que això, que quedi
l'important
clar,
de Rousseau
clar.
És l'individu moral, aquest individu que clar. Coneix les regles i intenta bellugar-se en la mesura que pot en relació a les regles.
Que aquesta seria... Mira, Anna, ens queden res, 20 segons, però aquesta seria com la idea que ens hauríem de quedar avui, no? Desfer aquesta mala interpretació del que molta gent no, es pensa que és el que veritablement deia Rousseau, no? Avui ens hem de quedar amb aquest què va dir veritablement Rousseau.
Rousseau el que va dir veritablement és que el nen no és la imatge o l'ideal que tenen els adults d'ell, sinó un ésser de carn i ossos, amb unes idees i una manera de fer i una manera de relacionar-se amb el món. L'adult l'ha de conèixer i l'ha d'acompanyar perquè finalment pugui formar part de la societat.
Mira.
No deixar el nen sol en relació a la seva pròpia satisfacció de la que no es pot fer càrrec.
Anna, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Gràcies.
Sempre parlo molt. Sempre parlo
fins
molt,
després.
Canto la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang puja...
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.